minuts, tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
El foc d'aquest dimarts capvespre al Parc Solar de Llinàritx es Mercadal és un nou avís pel risc extrem d'incendi que tenim aquesta setmana. I alerta perquè demà dijous s'espera la punta més alta de calor. I tornem a insistir, hem de ser molt prudents. La ràpida actuació dels equips d'emergència va permetre controlar el foc d'ahir en menys d'una hora, però el bosc està tan sec que qualsevol descuit podria convertir-se en un desastre. L'Associació d'Empreses Forestals de Menorca denuncia que el manteniment dels boscos és del tot insuficient i que la marina i els camins estan bruts. L'entitat recorda el perill que suposen les barbacoes, les borilles dels cigars i qualsevol màquina de disc que pugui generar una guspira. Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, la sintonia d'IB3 Ràdio d'aquest dimecres 8 de juliol de 2026.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts, benvinguda.
Comença l'espectacle ara.
Bon dia, en Tomeu Fiol i en Jordi Fàbregas del control tècnic i a la selecció musical. Avui és el Dia Mundial de l'Al·lèrgia. El terme al·lèrgia és relativament recent. Va ser creat el 1906 per Clemens von Pirket, un metge i pediatre austríac considerat un dels pioners de la immunologia moderna. Per crear aquest mot va unir dues paraules gregues, allos, que vol dir diferent, i ergon, que vol dir acció. La fusió de totes dues posa nom a la resposta alterada del sistema immunitari, és a dir, l'al·lèrgia. La paraula al·lèrgia encara no existia, però a l'antiguitat ja se'n descrivien casos. Textos antics expliquen que algunes persones reaccionaven de manera intensa a determinats aliments o picades d'insectes, tot i que encara no se'n coneixia el mecanisme. Diu la llegenda que el faraó Tutankamon podria haver patit una reacció al·lèrgica mortal després d'una picada. I la febre del fenc, així es coneixia a principis del segle XIX, un fenomen curiós i cada vegada més habitual que observaven els metges. Algunes persones esternudaven i tenien els ulls plorosos durant la primavera, en temps de sega. Per això els especialistes van pensar que el culpable era el fenc, l'herba que la gent del camp tallava, secava i emmagatzemava per alimentar el bestiar. I més tard es va demostrar que el responsable principal era el pol·len. I l'any 1911, el metge britànic Leonard Nunn va fer la primera immunoteràpia, aplicant als pacients dosis molt petites de pol·len per reduir-ne la sensibilitat. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. El descobriment dels anticossos implicats va revolucionar aquest àmbit de la medicina l'any 1967. Dos investigadors d'origen japonès van identificar la immunoglobulina E com a molècula clau en moltes reaccions al·lèrgiques i això ho va transformar tot.
T'espero la vida i l'esperança
diu si pot tornar ja cap a casa, m'ho penso.
Però el fet i la realitat és que els casos d'al·lèrgia van a més. Actualment el 30% de la població de les Balears pateix algun tipus d'al·lèrgia i es preveu que els pròxims anys s'arribi al 50%. Per fer front a aquesta situació, l'Hospital Universitari Son Espases ha reforçat el servei d'al·lergologia amb la incorporació d'una nova especialista. És una novetat d'aquesta setmana que es tradueix en un augment de l'activitat assistencial a Menorca, que passa de 2 a 4 mòduls de consulta mensuals a partir d'aquest mes de juliol. Axel Camarasa, bon dia, ens estimes?
Què tal? Moltíssim.
Sí?
Sí.
Gràcies.
Amor per tothom.
Ja al·lèrgia en tens?
Uf, moltíssima també.
Jo recordo un dia que estaves fatal.
Molts dies, i això que he fet tractaments, diguem, sí, de xoc. Que...
Al·lèrgic declarat.
Al·lèrgic declarat, reconegut,
sí,
i en un tractament de durant molt temps.
Total.
Ara ens expliques les notícies, eh?
D'acord.
Abans, avançam els continguts del programa d'avui. Rebrem a l'estudi l'enginyer agrònom Raül Ferrer, conegut a les xarxes socials com el senyor de les gallines o el niño de la lana. Acaba de rebre un premi de l'associació Líder Illa de Menorca pel seu projecte d'agricultura ecològica. També ens visitarà el director de la banda de música d'Esmitjorn Gran i de Viní Salem, Tomàs Rosselló, acompanyat de músics de les dues bandes i dels cantants Joel i Blai Barber, perquè demà estrenen Esmitjorn el seu tribut a Charango i Oques Grasses. I avui coneixerem la història de Salgar Diving, una empresa dedicada al busseig a la zona de la Reserva Marina de Silla de l'Aire des dels anys 80. I ara sí, Axel, quines són les notícies del dia?
Doncs comencem amb una informació que ampliarem a les 2:30 a l'informatiu i que té a veure amb el port de Calambosc, perquè l'allau de recursos i dubtes que havia generat el nou concurs per gestionar aquest port esportiu, Ports de les Illes, és a dir, el govern, ha decidit arxivar el procediment i modificar-ne les condicions. Entre les novetats hi ha, atenció, una rebaixa del 50% del cànon anual que haurà de pagar l'empresa que exploti el port durant els propers 20 anys. Es passa dels 475.000 euros previstos inicialment als 235.000. Un descens que es produeix perquè es fa també una rebaixa de les tarifes comercials, és a dir, aquelles que tenen a veure amb els serveis de xàrter i les golondrines. Antoni Marcant és director general de Ports i Transport Marítim.
Quan van demanar que moderessin la tarifa comercial anual, està duint una tarifa especial per temporada baixa, no? A més, que els usuaris tradicionals poguessin continuar gaudint del port amb embarcacions en base a un preu bastant moderat. Tot això ha fet que rebaixessin les tarifes màximes, quan rebaixant les tarifes també rebaixa el cànon.
També s'incrementa la superfície per a petites eslores i es destinen 17 amarraments per habilitar un punt d'embarcament i desembarcament de passatgers. Ports havia anunciat que les tarifes dels 276 amarraments existents es rebaixaven un 40%. S'obligava amb l'empresa concessionària a aplicar-ho de manera retractiva des de principi d'any. Doncs bé, els amarristes denuncien que no se'ls ha retornat res i calculen que això suposa un deute de 260.000 euros. Tolo Torres és president de l'Associació d'Usuaris del Port de Calambosc.
Amb el canvi de preu, si hi va haver, amb el 40% de descompte, resulta que era en caràcter retroactiu, però l'empresa no ha tornat els doblers, ni pensa tornar-lo. De dia 1 de gener, s'havien d'aplicar a partir de dia 1 de gener del 26, i aquesta gent no ha tornat un duro a ningú. O sigui, han aplicat els descompte, però no han abonat la diferència des del mes de gener.
Els amarristes també denuncien que les llistes d'espera per a un amarrament no són públiques. Més qüestions.
Una és una exclusiva, d'IB3 Ràdio. Bona feina,
una...
Axel.
Gràcies.
Bona feina.
Més qüestions. Una disputa familiar ha acabat amb un pare i un fill detinguts a Mo després que la Policia Nacional destapés dos presumptes delictes relacionats amb el mateix entorn familiar. Unes amenaces de mort amb una destral i un incendi provocat en un immoble de la ciutat. La Policia Nacional ha detingut un pare acusat d'amenaçar de mort al seu fill amb una destral, tot i tenir una ordre d'allunyament en vigor. Quan els agents van entrar al domicili, on s'havia atrinxerat, tres policies van resultar ferits ferits per la resistència que va oferir. Els investigadors van descobrir que poc abans de la disputa familiar, el fill, presumptament, havia provocat un incendi en un altre immoble a la Via Ronda després d'obtenir material inflamable. Tots dos han estat detinguts i posats ja a disposició judicial. I acabem amb un apunt de plana política, perquè Més per Menorca proposa acabar amb els avantatges fiscals que tenen les empreses cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari, el que es coneix com a SOCIMIS. Sosté que el fet que paguin molts menys impostos provoca un efecte crida per als inversors, la qual cosa dificulta encara més l'accés a l'habitatge per a les persones quan hauria de ser la prioritat. Els menorquinistes denuncien que aquestes empreses s'estalvien un 95% de l'impost de transmissions, el qual, per la qual cosa consideren que és injust i discriminatori. Posen el següent exemple. Si un particular es vol comprar un pis de 200.000 euros, ha de pagar-ne 16.000 en impost de transmissions patrimonials, mentre que una d'aquestes empreses tan sols n'ha de pagar 800. El portaveu de Més per Menorca és Josep Castells.
I el que volem és acabar amb el règim fiscal d'aquestes SOCIMIS i, per tant, que, escolti, les SOCIMIS paguin el mateix que paguen els particulars i s'acabin aquests beneficis i, per tant, deixem d'alimentar aquesta bolla de neu especulativa i contribuïm a que l'habitatge sigui el que ha de ser, que és un bé dirigit a satisfer una necessitat bàsica, un dret fonamental, com és el de l'habitatge digne.
Més ha registrat una proposició de llei al Parlament que després hauria de validar-se al Congrés dels Diputats.
2:30, tota la informació. Gràcies, Axel.
Que vagi bé.
Fins demà.
Porto 2 hores a sota el solete.
I pel que fa al temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu un nou dia de sol i de molta calor. Com ahir, just ara a les 12, s'ha activat un avís groc per temperatures molt elevades que es mantindrà fins les 8 del capvespre, amb màximes de 35 graus. Nits càlides també, especialment a Ciutadella, on la temperatura mínima no baixarà dels 23 graus. Bufa vent de ponent amb molt poca força. 12:16, fem una pausa i tornem tot d'una.
Avui al matí feia solet, ja fa més d'un mes que no fa fred, i passa'm les xancletes que ens anem de bona vida, posa't el piquete que ja arriba l'estiuet, i la furgo dona voltes a 140 cavalls. Avui és el cumple del nai, li toca fer-se un solo al mig del bolo pel flexeo, i per guanyar-se la bendició del retall, yeah. Avui al matí feia solet, més d'un mes que no fa fred, yeah. Posa't el piquete d'estiuet, wow. Que avui al matí feia solet. Tinc cas d'avorrit fins que arriba la nit, ja em passo el dia jurejant, tira't de sol, partit de voleibol, de teu gelat m'està...
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Amb una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
El Dia Menorca, fet a casa.
Sovint parlem del camp menorquí des d'una perspectiva negativa, de les dificultats del sector, de la sequera, dels costos de producció o de la manca de relleu generacional. Però el camp també és innovació, talent i oportunitats. Fa anys, un jove enginyer agrònom, conegut a les xarxes socials com el senyor de les gallines o el niño de la lana, dedica la seva vida a entendre i transformar l'agricultura i la ramaderia des d'una mirada regenerativa, ecològica i científica.
En los últimos años, la lana ha perdido valor e interés, sobre todo por parte de la industria, provocando así un residuo y pérdidas de dinero por parte del ganadero. ¿Pero es la única salida de la lana? Os voy a explicar unas ventajas que tiene dentro de la agricultura, sobre todo como cubierta del suelo.
Després de fer-se moltes preguntes, va obtenir moltes respostes i fa 4 anys va decidir tirar endavant un projecte que ha estat distingit recentment amb un premi Empren en Rural 2026, uns guardons impulsats per l'associació Líder Illa de Menorca dins el programa Terra d'Oportunitats de CaixaBank. I el seu nom real és Raül Ferrer i és avui amb nosaltres. Bon dia, Raül, com estàs?
Moltes gràcies per convidar-me.
4 anys de bona feina mereixen un premi, per tant, enhorabona, de part de tot l'equip de l'Aldia Menorca.
Moltes gràcies.
Darrere d'un projecte sempre hi ha una inquietud, un dubte, un no acabar d'entendre alguna cosa. En el teu cas, quina va ser la pregunta que no et deixava dormir i que va acabar fent que impulsessis aquest projecte?
Bueno, jo quan em vaig formar en enginyeria agrícola, jo sempre he tingut clar que el sistema que tenim actualment i en els últims anys convencional no era el que... Els principis de la Revolució Verda va anar molt bé perquè vam produir molts productes, però actualment està en decadència i és un dels problemes de l'emergència climàtica que tenim en l'actualitat. Aleshores, jo sempre, en tot moment, des que vaig començar a formar-me, sempre he tingut aquesta visió d'agricultura ecològica, més pensada d'una forma holística en la que posar la mirada en entendre com funciona un ecosistema i com podem produir de forma lligada a la natura.
I tota aquesta reflexió, com la transformes en un projecte específic que acaba de ser premiat?
Doncs, bueno, sempre he tingut aquesta inquietud de seguir-me formant i considero que aquesta formació és necessària per poder aportar als agricultors i als ramaders aquestes innovacions, aquests nous coneixements que anem obtenint dia rere dia i que són necessaris per implementar en el camp. Aleshores, aquest projecte neix amb aquesta idea d'acompanyar i ajudar els agricultors i ramaders per fer una agricultura diferent de la que estem acostumats.
Ho dèiem abans, et coneixen a les xarxes, et coneixem a les xarxes com el senyor de les gallines o el niño de la lana. Aclareix-nos un poc això dels noms, d'on venen, són el mateix projecte, parlant del mateix sempre.
Sí, el projecte principal és el senyor de les gallines i el senyor de les gallines justament va néixer aquí a Menorca perquè jo a l'època de l'institut, quart d'ESO, primer batxillerat, vaig estar 2 estius treballant aquí a una granja ecològica, al Jandaret Nou.
Perquè no ets de família de pagesos, eh?
No, jo no vinc de família pagesa, sempre m'ha agradat el camp, sempre m'ha agradat la natura, però no vinc de família pagesa. Aleshores, 2 estius vaig estar treballant al Jandaret Nou, que és on comprem el producte a casa, i bueno, aquella feina va ser la que va iniciar aquesta decisió de voler estudiar enginyeria agrícola i on va néixer el senyor de les gallines. Per què? Perquè bueno, és tan senzill com una feina a la primera hora del matí que era anar a buscar els ous i estar pendent de que tot el lloc de les gallines, perquè les tenen en llibertat i tot, estigués correcte. I jo sempre he sigut una persona molt curiosa i una cosa que feia era sentar-me a unes pedres que hi havia i em posava a observar com es comportaven les gallines. I, aunque no ho pensi la gent, les gallines és un animal molt jeràrquic, molt que ho estudia tot, ho investiga tot, és molt curiós, i a més quan té les cries encara més. I em va donar com una... em vaig sentir identificat amb aquest animal i des d'aquell moment és on va néixer el senyor de les gallines.
Per tant, és un nom més simbòlic perquè, de fet, l'accent el poses molt en el món de les ovelles i la llana, que, de fet, és el tema que més has investigat, i no només investigat, sinó provat, portat a terme com a projecte. Quins usos tradicionals va tenir la llana i en quin moment es van deixar d'emprar?
La llana sempre ha tingut un ús tèxtil, principalment, tant per fer roba com per coixins, matalassos... era el que es coneixia com el oro blanco a Espanya, fins que va arribar un moment que, pues, com malauradament hem fet sempre en aquest país, hem vengut tota la indústria cap a fora, ens l'hem desfet de nosaltres, i això va provocar, pues, una decadència en tot aquest sector, provocant també que en els anys 2000, a partir de quan va haver el tema de les vaques boges a Regne Unit, Europa va establir una normativa en la que tots els subproductes animals que sortien d'escorxadors i que sortien dels animals es consideraven residus i s'aplicaven dins d'una normativa. Aleshores, tu ja quan consideres que la llana és un residu, ja comencem malament. Aleshores, estem en un punt ara mateix en el que aquest material no té sortida, s'acumulen els ramaders. Hem de tenir en compte que a Espanya tenim entre 40 i 42 races diferents d'ovelles. Aleshores, tenim diferents tipus de llanes. I la veritat, el sector agrícola pot donar una gran força i una ajuda a la sortida i a la revalorització d'aquest material, perquè a nivell agrícola ens dona uns avantatges increïbles.
Ara parlem d'aquests avantatges, abans acabem de fer aquest retrat. Per tant, si la llana és un residu, per a un ramader, a dia d'avui, la llana és més un mal de cap que una altra cosa.
Correcte, per ells és un mal de cap.
O i la despesa.
Sí. O perquè ells paguen per l'esquila, ells han d'esquilar, més o menys el preu d'esquila està a 1,50 € per ovella, aleshores, i ells no treuen res d'aquesta llana. Aleshores, per ells, o l'acumulen, hi ha gent que la intenta cremar, però cremar-la, la llana és ignífuga, costa molt cremar-la, i si tu vols que te la vinguin a recollir gestors de residus, has de pagar. Aleshores, és un problema molt gran. I una solució com l'agricultura pot donar una gran empenta en aquest sentit. Que, per exemple, a Balears s'ha fet una gran feina de tornar a intentar revaloritzar, perquè, clar, a Balears ja no només és aquest problema, sinó és el problema d'insularitat, que a Balears, si no, s'havia de portar la llana a la península a netejar, després que te la tornessin a portar, i econòmicament no sortia a compte.
Perquè n'hi ha moltes encara d'ovelles aquí a Menorca, i un poc quina funció tenen en l'entorn natural?
Pues mira, això em ve perfecte, perquè en els últims dies, sobretot a Catalunya, com sabreu, estem en diversos incendis
sí.
molt greus.
I aquí a Menorca ho veí.
Exacte, i el problema a Menorca és que com cremi i connecti tot, pues serà un gran problema. Què fan les ovelles? Què fan els animals quan els pasturem pel bosc? El que ens ajuda, o per les pastures, ens ajuden a gestionar l'entorn, ens ajuden a gestionar, més aquest any que ha sigut una primavera i un hivern plujós, tenim molta massa vegetal i ara està seca, i amb qualsevol xispa i amb les calors que estem tenint, elevades temperatures, amb qualsevol cosa crema. Aleshores, què ens ajuden els animals? Ens ajuden a l'hivern a gestionar tota aquesta massa forestal que, de cara a l'estiu, no sigui un foc de possible incendi.
Per tant, les ovelles ens ajuden a prevenir els incendis i la llana ens pot ajudar a què exactament? Conta'ns un poc, perquè aquesta aplicació sobre el món de l'agricultura l'expliques perfectament al teu Instagram, un Instagram que acaba de superar els 8.000 seguidors. Ja ens explicaràs si això t'ha sorprès o no, que hi hagi tanta gent interessada en un tema tan específic i que sembla que tingui una comunitat molt, molt petita, però que no és així. Hi ha molta gent que t'està seguint. Per què creus que això passa? I un poc què és el que expliques en aquests diferents vídeos que vas publicant de manera setmanal a l'Instagram?
Bueno, principalment la llana jo la faig servir com a cobertura de sol. El que ens permet, la llana és un magnífic aïllant tèrmic, i el que ens ajuda és a mantenir la humitat en el terra, no a generar excessos, sinó que a regular aquesta humitat, i a mantenir-la de forma constant en el nostre sòl. Hem d'aconseguir retenir la màxima humitat, i a més ja no només és l'aigua de rec, sinó que l'aigua de pluja ens l'aconsegueix absorbir el màxim possible. Aleshores, estem sent més eficients amb l'ús de l'aigua i estem aconseguint estalviar aigua. I tots els estudis i investigacions que porto fent corroboren tot aquest efecte. A part, després, a llarg plaç, la llana es va descomposant i ens aporta diferents nutrients que podran ser assimilables per les nostres plantes. Però jo sempre la plantejo, la llana, com a una de les solucions davant de la situació d'emergència climàtica.
Uns usos que veus que has provat a diferents climes, territoris. En el cas de Menorca, com funciona? En quin tipus de cultius? Perquè he vist que fins i tot a la vinya és una bona oportunitat.
Sí. L'any passat amb l'Associació Líder justament vam fer un projecte d'un any amb vinya, amb la vinya de Vinitort, a Ciutadella,
sí.
I vam fer encoixinat de diverses línies amb llana. I a part de tot aquest tema de retenció humitat, vam ficar sensors per demostrar que manteníem humitat, milloràvem el terra, però també en vinya lo interessant era que a la vinya, a la línia del cep, s'ha d'anar traient l'herba, perquè sí que és cert que pues, pot competir en certs moments amb el cultiu, i es passa una maquinària que és l'intercepa, que entra a 5 centímetres del terra i et treballa la terra. Aleshores, aunque tu entre línies estiguis millorant el terra, tu a la línia del cep segueixes tocant la terra i no és massa bo. Aleshores, una de les coses que volien corroborar, perquè la llana també, si es col·loca bé, es fa una bona col·locació, que això incideixo molt sempre quan faig assessoraments, quan faig cursos, en què la col·locació de la llana és molt important, saber com funciona i com col·locar-la, perquè no es tracta d'agafar la llana i deixar-la al terra, ja que fer-la d'una forma tècnica. Si la llana té una característica que és el feltrat, és a dir, que la llana, les fibres s'uneixen de forma natural, aleshores, si es col·loca bé la llana, el que aconseguim és una capa que evita la sortida d'herbes. Aleshores, el que volíem corroborar amb la vinya era, vale, si frenem l'herba, el que estem aconseguint també és reduir les passades de l'intercepes, aleshores estem estalviant en passades de maquinària, estalvi de gasoil agrícola, estalvi de feines dels propis treballadors de la finca.
Estalvi d'aigua.
Estalvi d'aigua, aleshores tot això, evitar compactació per la passada del tractor, és un seguit de coses que la llana ens beneficia en molts aspectes, que la veritat actualment són molt necessaris i ja no només és en vinya, a la resta de l'estat també hem fet proves amb ametllers, zones, per exemple tenim unes proves a la zona d'Aragó, zona de província de Teruel, que ara estan a l'estiu arribant a 49-50 graus, estem demostrant que amb aquelles temperatures la llana ens beneficia, aguanta molt bé, i a més aquest any ha sigut una demostració brutal, però és que oliveres, fruiters, horta, funciona per molts cultius i té un avantatge molt gran. Aleshores, jo sempre una cosa que dic és, perquè a mi sempre em diuen, bueno, ara Raül, si ara tothom vol fer servir la llana, ja no ens quedarà llana. I jo, pues, molt fàcil, fiquem més ovelles, tenim més llana i netegem més boscos i evitem incendis. És tot un seguit de conseqüències que si les anem fent bé...
Bueno, el de sempre, l'oferta i la demanda. Exacte. Si hi ha oferta, hi ha demanda, si hi ha demanda, hi ha oferta, i tot acaba sent un cicle que, en el teu cas, com funciona? Perquè no sé què et deuen dir els ramaders quan els expliques tot això. No sé com els poses en contacte amb els agricultors menorquins. T'estàs convertint en un punt d'enllaç de tots ells?
Sí, tant aquí a Menorca com a la resta de l'estat també, la veritat, sóc ara mateix el que té més dades i més informació sobre el funcionament de la llana. Els ramaders estan molt contents cada cop més, perquè estan veient que, clar, no és algo immediat, però estan veient que, bueno, que podem tornar a revaloritzar la llana, que almenys se'ls hi tornarà a pagar algo per aquest material, i molts estan ajudant-me molt a que tota aquesta unió entre ells i els agricultors es doni a conèixer, i molts agricultors estan molt interessats perquè hi ha molta gent que fa servir plàstics, hi ha molta gent que fa servir biofilms, i molts agricultors m'ho diuen, és que Raül, jo estic cansat de veure plàstic al terra, i la idea de la llana els està agradant moltíssim i estan veient que realment funciona.
A banda de la llana, parles d'insectes, compares insectes entre ells, plagues, mil coses en aquest Instagram, i també molts cursos que ofereixes a la web, al senyordelesgallines.com, com quins, per exemple?
Bueno, amb... ara mateix principalment pues, informar gent dins de l'agricultura regenerativa, entendre com funciona, en formació de control biològic de plagues, a nivell de com treballar amb la llana en agricultura i amb altres materials. O sigui, un global de cursos, de formacions, d'assessoraments per ajudar els agricultors, ramaders, inclús gent particular que tingui el seu propi camp d'autoconsum, que estigui interessada en entrar dins d'aquest sistema de producció, en ajudar a aconseguir que aquests projectes tirin endavant. Perquè jo sempre ho dic, no es tracta de només assessorar, sinó d'acompanyar i ajudar i de que treballem conjuntament entre els agricultors i ramaders i jo mateix.
Raül, gràcies per venir. Ha quedat tot claríssim. Felicitats de nou pel premi.
Moltes
que en vinguin
gràcies.
Molts més.
Sí, i jo molt encantadíssim. Bona
feina. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la pròxima.
Gràcies.
El dia Menorca.
I avui a comerços emblemàtics visitam Salgà Diving a Sant Lluís. Al matí a primera hora hem anat fins al moll de Salgà i hem visitat en Pepe Moya, propietari d'aquest establiment dedicat al busseig des de mitjans dels anys 80. I entram.
Hola, bon dia.
Bon dia, Pepe, com estàs?
Bon dia, Pere.
Quina calma i bona llum ara a les 8 del matí aquí a Esmoll de Salgà, eh?
És una de les millors puestes per veure la sortida del sol i això m'encanta.
Quan t'arriba el primer grup i quan surt el primer barco?
El primer grup sol arribar damunt de les 9 i el barco surt a les 9:30. Després tenim un altre barco a les 11:30 que quan regresses primer surt després el segon.
I quin tipus de grup i d'activitat teniu previst aquest matí?
Bueno, aquest matí tenim un grup bastant antic, diria jo, sinó que, bueno, són gent que fa anys que venen, i bueno, anarem fins a Silla de l'Aire a fer una immersió en el puesto. Més o menys els hi deixam quasi, com que són tan veteranos en nosaltres, els hi deixam, mos posam a dir, on anem avui, què fem? Vinga, fa bé per aquí, fa bé per allà, doncs pues, anem a Silla, anem a Cagaires, anem al Cap del Bisbe, anem allà on sigui. Això és el que feim.
Fa anys que venen, perquè fa anys que hi sou. Quan va començar aquesta aventura de Salgà Diving i quan t'hi vas tu incorporar?
Bueno, jo, Salgà Diving va començar damunt de l'any 1986. Jo vaig començar a venir com a bussetjador, com a amic d'un dels promotors, en Juli Andrijas, a bussetjar per aquí, amb ell, i això, el 89. Però verdaderament jo no ho vaig agafar fins l'any 2010. El 2010 va ser quan me vaig fer càrrec de Salgà Diving. Som nat a Ciutadella, encara que he viscut tota la meva vida a cavall entre Mó i Ciutadella, un poc. I molt de temps també he fet fora, a l'estranger.
On vas anar?
Estats Units, Austràlia, bueno, per feina. He rodat un poc per feina.
D'on et ve aquesta afició pel busseig?
Bueno, quan tenia 12 anys... tenia un conco que tenia una barca d'aquell temps, perquè nosaltres era a Cameu i a barques i això, i un dia va enganxar una xarxa, i dins el barco sempre duem equipos. Jo havia fet 4 bimbolles, allò de tal, però va pujar i va dir, Pepe, posa't la botella que estic de ball en jo, que no puc tot sol. I vam davallar, vam llevar la xarxa, cosa que avui ja és impensable, i a partir d'aquell dia ja no vaig aturar més, ja va ser el meu inici, i vaig bussejar de nit i de dia, quasi.
Com era aquesta urbanització de Salgà a finals dels 80? Quins records en tens?
Bueno, era una urbanització amb ganes de créixer. Aquí hi havia una família que verdaderament òbviament es preocupava molt d'aquesta urbanització. No, jo els he conegut, he tractat amb ells, i la veritat, des de que no hi són, pues es nota una miqueta bastant. Però bueno, no hi podem fer res, són cicles de vida, i això, avui això, Salgà està una miqueta fluix de turisme, d'apartaments, d'això, els hotels funcionen, però el que és el resto no va gaire en condicions.
Per quin tipus de clients venien en aquell moment, a finals dels 80? Quin perfil de turisme? O eren més aviat residents? Què recordes?
El turista era anglès, pràcticament anglès. La zona de Mó, d'aquí, de Sant Lluís, i això, Clan Porter, tota aquesta zona Punta Prima, el turisme era anglès. I aquí els britànics eren, jo dic anglès, però vull dir britànic en general. I era una font bastant, molt important. I inclús després hi va haver molta gent que van comprar petits xalets, apartaments per jubilats aquí i tal, i van anar vinguent. I hi havia, jo encara tinc gent que ara, per exemple, avui si quedessis, volia gent que tenen 70 i pico d'anys i venen a bussejar. I venen des de l'any 90, o des de l'any... En Jou, per exemple, ve dels anys 90 i va vinguent.
Ha canviat l'urbanització de Salgà, ha anat canviant el turisme, tot i que manteniu persones de fa moltíssims anys. Ha canviat el fons marí?
Bueno, el fons marí ha anat canviant, són cicles també, i des d'aquell inici que hi havia una vida espectacular, ara ha canviat bastant. Però ara, verdaderament, en la reserva de Silla de l'Aire, hem de dir que ha estat una gran cosa, totes les reserves de Menorca, tant al nord com aquí, i es comença a veure que el peix creix, que el peix s'atraca i que hi ha una vida més bona.
Com és aquesta relació entre Salgà Diving i Silla de l'Aire?
Bueno, la relació és de respecte, totalment. O sigui, nosaltres intentem respectar totalment l'ecosistema de la reserva. Estem en contacte permanent amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca per donar coneixement de bussejadors que duim i això. I ja et dic, respecte i disfrutar d'aquesta nova reserva, d'aquest nou peix i aquestes noves visions.
Els qui fa anys que passegem per Salgà, sempre hem tingut present aquesta embarcació groga de Salgà Diving, que forma part del paisatge pràcticament de sempre, d'esmoll. Fa uns anys que no la veiem. Què ha passat?
Bueno, no la veieu perquè està al Caufà. Si ara anéssim al Caufà, la veuríem allà. Nosaltres sempre hem tingut un port d'abric al Caufà i aquí teníem un esbòs per fer feina. Hi va haver una disposició de costes i se mos va denegar se bo d'aquí. De fet, nosaltres la seguim sol·licitant, o sigui, està sol·licitada, es va sol·licitar i s'ha tornat a sol·licitar aquest any, però de moment no tenim contestació. Però bueno, les coses de costes van un poc a poc.
Sí, que la tornarem a veure, eh?
Jo espero que sí. Jo he fet vaig presentar un projecte amb un sistema d'anclatge que som els primers, que no vull que es faci malbé i que se queden arrossegui per terra i totes aquestes coses que no. Jo som els primers que m'agrada tenir-ho bé. I crec que aquí és la barca de Salgà no fa cap mal i a més és un emblema bastant, bastant important.
De moment avui surt del Caufà i ve cap aquí, arriba tot d'una amb aquest primer grup.
Sí, a les 9 vindrà aquí i després sortirem a fer una immersió. Les immersions duren una horeta. Tenim l'avantatge que d'aquí a Silla de l'Aire a vuit nusos o set inclús estem un no res per anar-hi i fem una horeta d'immersió i sortim i tornem a venir cap aquí. Sempre intentem tenir la puntualitat de que a les 11:15 ja som aquí en el moll i a les 11:30 pot sortir el segon grup.
No sé si encara se'n fan moltes imprudències quan es fa busseig de forma individual i sense formar part d'un grup.
Bueno, verdaderament jo tampoc t'ho puc dir. Nosaltres el que sí que intentem és que la gent que ensenyem se'l ensenyi bé, que, perquè a vegades té bé alguna titulació que no veus, que ni siquiera saben muntar l'equip, i dius, bueno, estàs un poc així, però bueno, intentam que assessorar-los. També hi ha unes disposicions per a la reserva, que si fa X temps que no bussetges i això, doncs ens hi faim un petit reciclatge aquí a la bahia i tal, de flotabilitat, de maneig i tal, i això. Però, bueno, imprudències, si ets fan un poc en plan particular. Això és igual que sempre quan diuen, és que et sentes de busseig, duis massa gent a bussejar i tothom toca cosa. No, això no ho podem dir. La gent que ve en un centre de busseig procura no tocar res perquè nosaltres ens arranyem. O sigui, nosaltres ens hi deim que no toquin res, ni derelictes, ni algues, ni posidònies, ni crancs, ni res. Res, ni conxes, res. O sigui, no toqueu res, mirau i prou. I en canvi, clar, la gent, nosaltres sabem que aquest ha agafat una pitgellida, o ha agafat això, ha agafat allò, però bueno, nosaltres intentem que els que venen a nosaltres no toquin res.
Pepe, moltes gràcies. Et deixem anar, que tens feina.
Molt bé, Pere. Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, vagi bé.
Una abraçada.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia Menorca. Fet a casa.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Qui no coneix alguna cançó d'Oques Grasses o Charango, dos grups musicals catalans amb hits d'aquells que tenen el poder de pujar l'energia dalt de tot. Els temes més coneguts sonaran en directe en versions molt, molt especials i en forma de tribut en dos concerts, un demà a les 9:30, migjorn gran, i dimecres de la setmana que ve, dia 15, a la mateixa hora, a l'O. Un espectacle titulat In the Night. I que faran possible la banda de música d'Es Migjorn Gran i la banda de música municipal de Binissalem, que hi posaran la música en Tomàs Rosselló. És el director de les dues bandes. Tomàs, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, vosaltres?
Molt bé, molt bé. En Tomàs, que ha vingut acompanyat d'un dels seus músics, na Paula Llebrés, de Binissalem. Paula, bon dia. Quan vas arribar?
Ahir de matí. Sí.
Ara ens comptes, perquè crec que ja heu pogut assajar un poc. I qui posarà la veu? Tres hi posaran la veu. Na Maria Mora, en Blai Barber i en Joel Barber. En Joel i el Blai són aquí. Bon dia, gràcies per visitar-nos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Que no som família.
No som família.
No.
Feia molta estona que no hi havia tant d'ambient aquí a l'estudi de l'Aldia Menorca. Gràcies per ser-hi. L'ocasió s'ho mereix, no, Tomàs?
I tant, sí, és una cosa especial i és veritat que molt agraït de ser aquí.
Una bona representació de tots els que demà pugeu a l'escenari. Quan sereu? Us heu comptat?
Sí, Seran 74.
74.
Ni un més ni un menys.
74 persones que podeu anar a veure també els oients perquè regalarem dues entrades dobles si ens escriviu al WhatsApp de l'Aldia Menorca, que és el... Blai, digues.
628-746-986.
Blau, repeteix. Blai.
628-746-986.
Vinga, i de tota aquesta gentada, de quin cap concret surt aquesta idea? Teva, Tomàs?
D'aquí. Segurament sí, soc culpable.
Segurament?
Sí, soc
segurament,
culpable.
Segurament, eh?
Sí. Surt del meu camp i de la meva devoció per Charango, primer de tot. Perquè Charango ha marcat com a la meva... Bueno, i la meva generació com a la meva adolescència. I quan se va acabar va ser un drama. Més pandèmia per mig, bueno...
Es va juntar tot, eh?
Se va juntar tot i no vàrem poder quasi disfrutar del final d'aquesta etapa. I crec que a nivell vital meu i a nivell també com a homenatge és fer-li un poc de tribut en temes superimportants, en temes molt sentimentals, en temes molt moguts, i crec que hem aconseguit fer unes bones versions.
En els dies de lluita i si l'esperança et descuida, els mals passos, hi haurà uns braços, compta amb mi.
I a partir d'aquesta idea, com et poses en contacte amb tothom, com comences a donar forma al projecte, fins a arribar el dia d'ahir, ja primera jornada d'assaig a l'escenari real, que ja teniu muntat a migjorn, eh?
I que sona com un tir, vaja
sí?
Passada, sí. Ahir va ser l'assaig general, ja, el nostre darrer assaig. I, bueno, vas fent. Crec que el primer i més important és tenir-ho clar dins el teu cap i, sobretot, que ho vegis que és viable. Quan ho tens viable, dius, bueno, amb qui comptam? Però m'agradaria comptar amb aquesta gent que m'ajudi i, sobretot, oferir el disc, pues, amor i bona amistat i bona sintonia, que, al final, és el que se necessita avui en dia.
Joel, com ho estàs vivint aquests dies d'assajos i de posar un poc en pràctica tot això que sonarà demà a migjorn?
Pues ho estem visquent amb moltes ganes, però molt de nervis també, perquè se ve una actuació molt complicada, molt exigent, però també molt, molt guapa i que segurament molta gent recordarà.
Està guai, no?
Està molt guai.
Està guai, està guai.
En Joel, que és vocalista de Xafogó, que també ha participat en projectes de formacions musicals com Moments a Cor, experiència i talents demostrats. Pots amb això de demà i més, eh?
Bueno, so, ho dirà a l'escenari.
I en Blai, com ho viu en Blai?
Jo també ho visc amb molta emoció, perquè el que deia en Tomàs, no? També, jo també m'ha marcat molt Charango, era un grup que seguia molt quan jo era més jove, i crec que els dos grups tenen moltes coses en comú, no? Aquesta profunditat de ses lletres, sa sensibilitat, i també aquesta mescla entre festa, perquè també hi ha cançons més festives i cançons més tranquil·les, balades també molt emocionants, que sa gent coneixerà i que s'ho passarà molt bé.
En Blai, que també ha participat en projectes de formacions musicals com Moments a Cor, Black Pearl, autor del disc amb temes propis, mereix també amb experiència de mostradíssima. I na Paula Llebrés, com ho viu? Vas arribar ahir, arribes a Menorca, col·laboració en dues bandes, com està sent aquest procés?
Bueno, personalment, una passada, tot i que ja havia... col·laborat en la banda del migjorn, sempre tocar aquestes cançons conegudes és un gust, o almenys personalment, i el veure que hi va ser un dia ple d'emocions, baixar i arribar, deixar tot, i ja tot d'una, fer viatges i posar-nos a assajar, i sentir-ho d'assajos de gèneres d'escenari, pues, hi ha un gran canvi.
Qui deu fer molts viatges ets tu, no, Tomàs? Gestionant dues bandes, com ho fas? On vius, per cert?
Bona pregunta. És una bona pregunta. Sí, estic entre Mallorca i Menorca. Vinçalem és el meu poble, tinc una devoció immensa per la banda de Vinçalem i a mitjorn m'ha tratat superbé. Per tant, visc entre dos aigües.
I quina va ser aquesta col·laboració, col·laboracions que ja heu fet entre les dues bandes? Algun tribut heu fet ja?
Sí, hem fet algun tribut, hem fet un concert sèrio molt important. La primera va ser a Migjorn i vam fer una versió de Pirates del Caribe apoteòsica. La següent va ser fer Coldplay, vam fer un tribut Coldplay. A Coldplay també. I ara és la següent. O sigui, també, perdó, també vàrem fer Vinigaus a banda.
Sí, cert.
Que això també va ser un espectacle amb la banda de Vinigaus, amb en Colau, amb en Perico, amb en Joan, amb en Josep i amb en Cuello. Una passada. I com que hi ha molt bona sintonia, així seguim.
Tinc un cel.
Serran de repertori, com l'heu escollit, heu pogut fer un poc la carta als Reis, heu triat les preferides, com ha anat tot això?
Sí, jo crec que ho hem fet una mica en comú, no?
Sí?
Hem anat fent un poc entre tots, triant hits, triant cançons que també mos agradin a tots. I...
Estem molt còmodes tots, amb cantant cançons que mos agraden a tots i per això crec que serà una festassa.
Perquè tots cantau de tot, eh? Tu, Blai, cantes xarangulloques, tu també, Joel,
exacte.
Sí?
Sí, sí.
Un pot de tot, sí.
Alguna cançó preferida que et faci especial il·lusió?
Jo m'ho passo molt bé amb músic de carrer, amb una lluna a l'aigua, vull dir, cançons que Charango realment van fer molt de gust i que la gent quan és allà a peu d'escenari s'ho passa molt bé.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Joel, quina és la teva preferida?
Jo feia molts anys que em feia moltes ganes cantar una canció en específic que és Bendita la vida, i per fi demà ho podré fer. Em sap greu, Jordi, no la tens. No la tens.
Jordi l'està cercant d'un moment a l'altre, ens la durà. Anem fent temps perquè recordeu que podeu... És aquesta?
Aquesta és, aquesta és.
Són dues entrades dobles que estem regalant si escriviu al WhatsApp del programa.
Hemos venido a equivocarnos.
628 746-986.
Joel, repeteix.
628-746-986.
Un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu.
Tomàs, aquesta és la teva preferida?
Diria que sí.
Sí.
I a més, una versió espectacular d'Anna Maria Mora, que és increïble.
Com està preparar-la?
Difícil.
Sí, eh?
Perquè és tan senzilla.
A vegades el que més t'agrada és més repte.
I que és molt senzilla. Té molt pocs elements on tu pots anar muntant per una banda de 32 línies. El gran repte d'escriure aquesta música és que tens quatre línies melòdiques, o de baix, o... harmòniques, i ho has de repartir entre 32. O crees alguna cosa, o és contínuament pegar-se cots contra una paret.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant, i jo vull quedar-me a viure entre les teves mans.
Paula, quina és la teva?
No ho sé, jo crec que Esperança.
Esperança.
Sí.
Sí, la tenim, Jordi.
Esperança, tornarem a començar. Som un riu que sempre avança.
I love it!
Farem dansa del Mar Negre a Gibraltar. Va bullint l'esperança.
Es Migjorn, Lo, i després anireu a Binissalem.
Clar, no
sí,
pot
eh?
Faltar.
És i anireu.
Final de gira.
Perfecte, i demà després, a Es Migjorn, quan acabau, crec que hi ha més festa, continua, no?
Sí, tindrem el Fandango All Stars per acabar d'animar la cosa amb nosaltres i... O sigui, és un doble motiu per venir demà.
Entrades de Tiquet i B i a diferents punts físics que s'han habilitat per tot Menorca, eh?
Sí, és.
Just, sí.
Hi ha diferents establiments de Menorca.
A cada poble tenim un establiment.
Perfecte, idò. Recordem, demà dijous, 9:30, a l'aparcament del carrer Bernat, als dinades d'esmitjorn, dimecres 15 d'aquest mes, la setmana que ve, a les 9:30, al Col·legi Doctor Comas de Ló. Teniu assaig avui?
Avui
ja descansau, sí.
Avui es cantar.
Els deixes descansar, Tomàs.
Els cantants m'han demanat lliure, els he concedit.
No, com que m'han demanat lliure?
Has de sol fer així per reposar
ja
la veu. Ets ja tu que em fas venir
ja
xerrar aquí, eh?
Ja us la sabeu. No, un dia que no havies de venir, Blai, et faig venir. Un dia que no havia de trepitjar i V3 amb Blai, i el fem trepitjar i V3. Perquè ets aquí, segur que sí. Tomàs, Paula, Joel, Blai, gràcies per venir, que demà sigui un èxit. Gràcies per la feinada, per tot l'esforç i per regalar-nos aquests tributs que al final són una manera d'acostar les bandes de més públic, no?
Acostar la música a la societat, això és el nostre objectiu i crec que si seguim així ho farem.
Gràcies, una abraçada a tots.
Gràcies.
A vosaltres.
Nosaltres tornem demà a partir de les 12 del migdia. Gràcies i fins demà.
Hem xalat molt. Moltes gràcies.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, govern, patronals i sindicats acorden tot un seguit de mesures per impulsar la conciliació com ajudes per a famílies, per a dones autònomes i també per a empreses. S'inclouen dins el Pla Autonòmic de Conciliació 2026-2031 que s'ha signat avui i que també preveu la creació